Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Eva Compte. Els Estats Units han matat aquesta matina del número 2 d'Estat Islàmic en una operació militar a Nigèria en col·laboració amb les autoritats del país africà. Ho ha anunciat aquesta matinada Donald Trump en un missatge a la seva xarxa social. Després ho han confirmat també les autoritats nigerianes. Això, mentre les retallades del president nord-americà en l'ajuda, la cooperació i el desenvolupament a l'Àfrica han fet créixer els conflictes al continent. Ho conclou un estudi de Science que ha vist com els combats, les protestes i els aldarulls han augmentat en moltes regions africanes que s'han quedat sense fons. Ho explica aquesta emissora el primer autor d'aquesta recerca, l'economista suís de la Universitat de Louisiana, Dominic Ronard.
Els llocs que depenen molt de l'ajuda de mitjana tenen al voltant d'un 6,5% més de probabilitats de patir qualsevol tipus de conflicte en comparació amb el grup control, que ja no rebia cap ajuda.
Repassem més notícies amb la Maria Guixà. Detenen tres homes per agredir sexualment i pagar a una prostituta en un taxi a Barcelona.
Els fets van passar el dimecres al districte de Ciutat Vella. Dues de les detencions es van fer el mateix dimecres i ahir es va arrestar l'altre home a Palma. Tots tres són policies canadencs que estaven de vacances a Barcelona.
Gairebé no queden habitacions als hotels de Barcelona a un mes de la visita del Papa a la ciutat i les poques que queden lliures han triplicat el preu.
Els apartaments turístics, per exemple, ja estan al 97% ocupació i l'alberg i les cel·les de Montserrat estan plens. Pel que fa als prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona, la majoria de clients són famílies que s'hi estaran 4 dies de mitjana. Marian Muro és la directora general d'Apertur, l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona.
És una visita que té, que arrastra una demanda que es fa moltes famílies o casals de catòlics de gent jove que venen per veure el Papa i és clarament el target del nostre allotjament.
Taiwan es reivindica com un país independent després de l'advertència del seu aliat Donald Trump perquè no faci passos cap a l'autodeterminació.
El viceministre d'Afers Exteriors taiwanès ha volgut deixar clar que la política dels Estats Units amb l'illa no ha canviat. També ha volgut recordar a Washington els seus compromisos, inclòs a la venda d'armes que recull la llei després que Trump hagi dit que aviat prendrà una decisió sobre aquesta qüestió.
La venda d'armes entre Taiwan i els Estats Units sempre ha sigut un pilar d'estabilitat i de pau regional. No hi ha hagut cap canvi de política, tal com ha repetit reiteradament la part nord-americana, ja sigui el president o el secretari d'Estat. La nostra posició sobre la venda d'armes tampoc ha canviat.
Entre la pistola i el disparo.
I Clara Peya puja a l'escenari de l'Auditori de Girona aquest vespre en la gira de presentació del seu àlbum, La Nuca. La pianista i compositora de Palafrugell s'ha convertit en una de les autores més prolífiques i transgressores de l'escena contemporània. I en aquest disc també fuig dels tòpics. Parteix de la idea de la trobada, que ens ha d'apropar de nou, no per l'amenaça de la catàstrofe, diu, sinó pel desig de viure juntament el futur. Per això, La Nuca presenta 16 temes amb 15 col·laboracions de procedències i edats diverses, com ara Judith Nederman, Rita Payés, el palestí Ahmed Eid o l'argentí Juan Quintero. Al final, el tema, La Nuca, que ara sentim, el canta la mateixa Peya. El concert a l'Auditori de Girona començarà a les 8. I esports, Xavi Soler.
Aquesta hora ja tenim la grella de MotoGP del Gran Premi de Catalunya. Anem al circuit de Montmeló. Oriol Rodríguez, bon dia.
Bon dia, el català Àlex Márquez sortirà tercer al Gran Premi de Catalunya. El de Cervera ha acabat a gairebé 3 dècimes de Pedro Acosta, que ha aconseguit la segona pole position de la seva carrera, i sortirà primer al davant de Franco Morbidelli i del mateix Márquez, convertint la primera fila de la graella. El líder de Mundial, Bezzecchi, ha caigut, haurà de sortir des de la 12a posició per davant de Bagnaia, Maverick Viñales, que surt 17è en el seu retorn a la competició, i Alex Rins des de la 19a posició. La cursa sprint a partir de les 3 de la tarda en directe a Catalunya Ràdio i TV3. Oriol Rodríguez, Catalunya Ràdio, circuit de Barcelona-Catalunya.
En futbol, el tècnic del Madrid, Arbeloa, reconeix que Mbappé no estava content després de la seva suplència contra l'Oviedo perquè assegura però assegura que és un bon símptoma perquè demostra que és competitiu. També diu que si arriba Mourinho com a tècnic del Madrid, ell estarà molt content. A les 9, el Barça juga la final de Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. Les de Pere Romeu opten el tercer títol de la temporada. Tres equips catalans opten a ser a la Final Four de la Champions femenina de waterpolo, jugant les tornades dels quarts de final. A les 2, el Sant Andreu juga a la piscina del Bulli Acmeni, van empatar l'anada. A les 6, el Sabadell ha de remuntar 5 gols a la piscina de l'Olympiacos i a les 8 el Mataró defensa 4 gols a la piscina de la Roma. I en hoquei patins, semifinals de la Copa Femenina, 4:45 el Vilassana juga contra el Fraga a les 7, la segona semi enfronta el Gijón i el Benvibre.
Fins aquí les notícies.
Sento il mare. L'eternità è un battito di ciglia, tutto il mare dentro una conchiglia. L'eternità è un battito di ciglia.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
12:05. Moment al suplement per les pantalles i el cor amb la Rebeca Rodríguez i el Joan Callarissa. Bon dia, bona hora a tots dos.
Hola,
bon
què
dia.
Tal?
Com esteu?
Pues molt bé. Encantats de veure't, com
sempre. Anant bé la setmana.
Una mica sempre... llarga, a mi esta setmana se m'està fent eterna.
Per què? Per què, Callarissa? Per què?
Bueno... Però...
Vas començar amb bon peu, vas anar a la pipa d'internet,
veure. No, molt bé, molt bé. Res a dir, però vull dir que moltes coses acumulades de feina, de compromisos, etcètera, tinc ganes que s'hagi a la una.
Jo tinc una mica de torticolis tota la setmana i no m'acaba de marxar. Perquè no tinc temps ni per anar al fisio.
Bé,
sí,
però heu arrencat amb molt bon peu. La Rebeca Rodríguez, que és la sotsdirectora, encara és?
Sí.
És que amb els títols hi ha...
De
pedra.
Cara al show.
Del Cara al show, que és el programa del Marc Giró, que heu arrencat doncs, meravellosament bé. A l'entrevista del Rufián, molt comentada també aquests dies.
Sí, a més...
És un convidat que ara està en un moment en que garanteix audiència.
I bàsicament que és un convidat que, a diferència d'altres polítics, respon a tot. I no et respon de la manera d'un polític, sinó que la gent l'entén, no? Que jo crec que parla clar. Ens va parlar de tot, ens va parlar molt, a nivell polític i també a nivell personal. Seria un gran col·laborador, si algun dia deixa la política, mira.
Li vau fer l'oferta ja, directament.
A nosaltres ens agradaria, però és veritat que de moment és impossible,
que
això
passi.
Jo crec
que va tindre massa química en el presentador i quan hi ha tanta química no pots treballar junt.
Em va cridar l'atenció que ell va explicar que els vagons de l'AVE no s'adorm,
sí.
Per por...
A que li facin una fotografia.
A que li facin la fotografia.
Pobre, terrible.
És a dir, bueno, això vol dir que has d'estar molt atent també a la teva imatge i perquè, és a dir, quan tu és Gabriel Rufián, a banda d'explicar també doncs, que havia patit alguna agressió, no?
Tres a Madrid i una davant de la policia, a més.
Això també ho va dir Wyoming l'altre dia, també.
És heavy.
Amb l'Aimar...
l'Aimar Bretos, no?
Sí, en aquest programa també de tele que té.
La Noche d'Aimar.
I vull dir que entenc que és una derivada també de com està el clima polític a Madrid. I explicava, doncs això, que no volia dormir-se en un vagó de l'AVE perquè no li fessin una fotografia robada que després s'acaba convertint en un mem. Vull dir que has d'estar pendent...
No, només això.
Vull dir que tal i com duren ara... Els trens, que també s'han endarrerit una mica, doncs aquests...
Que a mi és el que m'estava fent més pena, és que és com que en el món d'hores que estàs dins de Renfe no pugui fer ni una capcinadeta, eh?
També va explicar que això està fora de l'edició, que ell és molt d'anar a la platja, però que ara no està tan en forma com estava perquè me'ls anava molt a córrer, i que intenten no anar tant perquè no vol que tampoc el fotografin amb la panxa d'haver-se pres unes birres, no?
Estem parlant de platja tèxtil o platja no tèxtil?
No, tèxtil, jo crec. Despullat no va dir que hi anava. Va dir que dormia despullat. Això sí que ho va explicar. Que va dir, clar, el Marc llavors ja es va revolucionar.
Va hiperventilar. Però el Marc, tu creus que li agrada?
Que li agrada?
És el prototip del Marc Giró?
El Marc és eclèctic, diria, perquè a vegades diu un i després diu un altre, mai sabries. Jo tinc una amiga, molt amiga que tu coneixes, que aquesta sí que li agrada força, eh?
Aquí, a la...
Ai.
Laura Fa?
Sí. Ah. Bueno, no sé si ho podia dir, això, ara...
No, ja queda dit, és a dir...
Ja està, ja ho he dit. Potser no ho podia dir, eh?
Doncs però... a Laura Fa, va, dedicada a aquesta cançó d'una de les candidates a guanyar el Festival d'Eurovisió de... que és Finlàndia i que sona així. Oh,
70a edició del Festival d'Eurovisió, edició atípica, no hi participa Espanya i tants altres països també. Boicot espanyol a la participació, n'hem parlat a la tertúlia de la crònica més política, també pel que fa a la crònica més musical. Doncs bé, Finlàndia, que és una de les favorites per guanyar, també a moltes apostes a Austràlia. I Grècia? Aquesta és horrorosa, realment, eh?
Doncs mira, jo crec que té números per guanyar aquesta.
Segur, o sigui, la pitjor per sempre fric, és la que acostuma...
Jo no la batejaria com horrorosa, eh? Jo, des del meu punt de vista, és com una mica més extravagant, una mica menys previsible dins del context eurovisiu, però jo no la veig tampoc com la típica aposta friki, eh? O sigui, jo veig una cosa més extravagant, una mica... No sé, jo crec que hi ha més complexitat de la que sembla. A mi m'ha enganxat.
Jo m'he repassat aquest matí abans de venir algunes de les cançons i de dir que el meu fill, que els nens això tenen molta vista... aquesta és la que li ha fet més gràcia, no.
I et diré una altra cosa, la guanyadora de l'any passat, la no guanyadora de l'any passat, però la guanyadora honorífica, o sigui, saps allò al final d'any que et fan allò de l'Spotify Rap?
Sí. La més escoltada.
Doncs a la meva llista, malauradament, segur que hi haurà aquesta cançó, que és la no guanyadora l'any passat, però és la cançó que queda recordada del festival.
Home...
Per culpa del meu fill, que se sap la coreografia de l'Espresso Macchiato.
Oh, que mono...
És molt difícil allò que fa amb les cames, eh?
Sí, és veritat. És complicat. És veritat que tots ho feien, eh?
Però és que és tan enganxosa. Puja. Espresso macchiato.
És que com resistir-se, eh?
Que dius, mira, els italians... No, perquè era Estònia que cantava això.
No, clar, bueno, però és que Itàlia ja és patrimoni de la humanitat, vull dir que...
El grec també fa frases així en espanyol i en altres idiomes, eh, la cançó, que a vegades això també és una cosa que...
Castellà, francès, anglès, crec que barreja.
Callarissa, tu faràs boicot avui?
Jo faré boicot, absolutament, estic absolutament orgullós de no mirar Eurovisió enguany, perquè és una organització que s'ha venut vilment als interessos econòmics de tota índole, i ha cedit a totes les pressions polítiques que podia cedir i manté a Israel dins de la seva llista de participants quan va treure'n a Rússia, quan Rússia va declarar la guerra a Ucraïna. Per tant, una doble vara de medir que no es pot consentir perquè s'estan vulnerant els drets humans a Gaza i això no ha tingut cap impacte en la decisió de la UER, que és la Unió de Televisions Públiques Europea, que ha mantingut a Israel allà dins, com
però
si no passés res.
Perquè el patrocinador és israelià.
Exacte, aquí és el gran tema.
Però aleshores, qui vulgui seguir avui la gala des d'aquí, ho ha de fer a través de YouTube per streaming, eh?
Exacte, sí, a través de YouTube, perquè evidentment Televisió Espanyola no emetrà, no emès les semifinals, no emetrà la final, no se'n parlarà, no hi ha hagut cap tipus de cobertura.
Green flag.
I llavors la gent que ho vulgui veure sí que ho haurà de mirar per YouTube, sí, en anglès.
Les votacions funcionen igual, tenint en compte tot el merder amb l'ús fraudulent del televot, amb la polèmica amb Israel, amb aquesta investigació recent del New York Times parlant d'una campanya del govern israelià per incentivar de manera fraudulenta el televot, que sempre provoca doncs, que Israel acabi a les primeres posicions. Com va això?
Clar, bé, això és tot un tema, perquè en principi no van mantindre... O sigui, l'any passat Israel, de forma sobtada, va guanyar el televot internacional, que vol dir que a tots els països, a excepció del seu propi país, va tindre una quantitat de vots inaudita. Clar, això va fer sospitar d'entrada a la gent que havia hagut una campanya soterrada perquè la gent votés massivament a Israel des de fora d'Israel i guanyés el televot, per exemple. Espanya va emportar-se un 33% dels vots i el segon més votat, que era Ucraïna, va emportar-se un 6% dels vots de les persones espanyoles que volien que guanyés una cançó que no fos Espanya, perquè des de dins del teu país no pots votar al teu propi país. Què vol dir això? Que si Espanya està plena d'ucraïnesos que estan refugiats aquí i ells van votar, diríem que s'entén massivament al seu país perquè guanyés, i de cop Israel, que no té aquí una gran massa de població vivent aquí, de cop guanya tant, s'olora que potser hi ha hagut alguna campanya, perquè cada persona pot votar fins a 20 vegades.
Abans, podia 20. Ara ara només 10 vegades.
Seran 10 aquest any.
Sí, a més, sí que el The New York Times ha revelat que el govern d'Israel va gastar més $1 milió en una campanya justament de màrqueting digital. A més, el que han fet ara per vigilar una mica el patró de comportament de vot és que, com tu saps que cada vot són 0,99 cèntims que has de pagar, ho fas amb targeta. Llavors, ara el que vigilaran, verificaran que aquests vots provenen de ciutadans i no d'aquests vots internacionals que al final
robots.
Són... Exacte, robots internacionals, que són programes informàtics que automatitzen i acaben votant a qui vol el país en concret.
Una petita cosa de com funcionen dins de la Unió Europea de radiodifusió, no? que és bastant sintomàtica. És a dir, l'any passat, quan va haver-hi aquesta espècie de xoc emocional per a tots els fans d'Eurovisió que van descobrir que Israel estava guanyant el televot de forma massiva, clar... Alguns van demanar una auditoria externa de com s'havia produït el televot. Això no ha passat. Vaja, com pot ser, no? És a dir...
Home,
una
no,
cosa...
no els hi ha interessat.
Clar. Clar. Però a l'any següent, tot i que no hi ha hagut auditoria, perquè en principi no hi ha problema, va i resulta que canvien les normes para que no es pugui repetir el de l'any passat. Però si el de l'any passat no era cap problema, perquè ho hem de canviar, no? Llavors aquí està com quedant bastant de manifest que alguna cosa estranya va haver passat l'any passat perquè enguany canvien les normes.
Escolta'm, Rebeca, jo recordo que tu també feies aquests sopars amb amics, amb sí. temàtics. Aquest any què feu?
No res. No res perquè,
Bravo.
Evidentment, fem boicot també com el Joan. D'altra banda, tampoc hi ha hagut cap seguiment. El que dèiem, no s'han anat les semifinals, no hi ha hagut... no veurem la final, no hi ha hagut aquest xup-xup, aquesta cobertura, no? És més, ja et dic, jo fins fa un parell de dies no he començat a veure qui cantava, i més que res, perquè sabia que ho parlaríem aquí.
Total.
Així que, d'alguna manera, ha quedat tot com molt descafeinat, i això també... ho notarà a la Unió Europea de Radiodifusió, perquè hi ha un públic que abans tenia una audiència com és l'espanyola, per exemple, i la de Països Baixos, que mirava molt Eurovisió, que ho comentava, que a més era un tema que es comentava durant tot l'any, que això ho ha perdut, que ha perdut a més que Espanya és un dels Big Five que era qui ficava més calés perquè això es fes, per tant, aquests diners també els ha perdut. Hem de dir que Televisió Espanyola s'ha estalviat amb això gairebé €1 milió, per tant, mira, benvingut sigui, una cosa menys que es gasta la televisió pública espanyola. I jo crec que s'hauran de fer mirar, perquè a la llarga, si comencen a sortir altres països, com ha passat ara, es quedaran sense països que fiquin calés.
De cara a l'edició de l'any que ve, està confirmat també que Espanya no hi participarà, perquè amb totes les prèvies, és a dir, això ho deus haver de dir aviat, no?
Aquí això és el gran tema, clar. Perquè és que què passa enguany? Una és que, claro, a veure, enguany podria passar, que jo crec que seria el millor que podria passar, que seria que guanyés Israel, i llavors tinguéssim ja un problema tan gros que no hi hagués altra forma d'arreglar-ho que ser honestos en la situació, perquè, clar, si és a Israel, no és el mateix que Israel participe i tu anar a Àustria, com està passant enguany, que anar a Israel, un país en guerra que està cometent un genocidi palestina. Clar, això seria un dels grans temes. L'altre gran tema és que podria guanyar Austràlia enguany, que és una de les grans preferides. Si guanya Austràlia, no se celebra Austràlia, s'ha de celebrar Islàndia, perquè és un acord que hi ha des del 2020. Islàndia enguany no participa per boicot a Israel, per tant, si fos l'organitzador de l'any que ve a Islàndia...
Hi ha morbo també amb la guanyadora i amb el certamen de l'any que ve.
Per mi és el que pot desllorigar i convertir de cop l'AWER en una organització una mica més a favor dels drets humans, que tampoc estem demanant res de l'altre món.
Passen 3 minuts d'un quart d'una. Florentino Pérez ha estat notícia a l'apartat esportiu, a l'apartat polític aquesta setmana, a l'apartat també econòmic, però també el farem notícia a l'apartat del cor, perquè una de les fortunes més importants d'Espanya, després del que ha dit i pronunciat, doncs també val la pena. Ha estat bastant discret pel que fa a la seva vida privada, no? Sabem que es va quedar vidu ja fa uns quants anys.
Sí. Sí, es va quedar vidu.
Se va quedar vidu fa 14 anys de la seva esposa de tota la vida, perquè havien estat 41 anys casats, Pitina, recordem que els pijos sempre tenen noms que no surten al santoral, en este cas la seva esposa, Pitina, va morir arran d'un atac de cor, desgraciadament, abans d'hora.
Sí, perquè havia patit un càncer prèviament, el va superar, i en canvi amb 62 anys va morir al final,
sobtadament. Sabem que té 3 fills, que la petita és una noia que es diu Cuchi.
Aquests noms noms, aquests noms són boníssims.
Potser és el nom que surt al DNI o...
No, home, es diu Maria Ángeles.
No, tot això no surt ni al Sant Oral ni al DNI. Tot són... això és...
aquests noms, Cuca, Cuchi...
Sí, és com quan vius per sobre d'algun carrer, no? De la meitat cap amunt, quan estàs a la franja alta de l'IRPF, de cop tens un nom
a
que...
A l'Upperside, no?
Exacte.
Maria Ángeles, veig que es diu.
Sí, Maria Ángeles Pérez Sandoval. Sí, és la filla que tenia un restaurant que, per cert, l'ha tancat molt recentment, un restaurant a un lloc caríssim de Madrid, que és Jorge Juan, que l'ha tancat recentment i es deia El Babero.
És cuinera?
No, és gastrònoma.
que és més divertit que ser cuiner, no?
Home, absolutament, jo l'entenc, també, vull dir, soc pobre. Vull dir, si jo, sent pobre, soc així com ella, doncs com no ha de ser ella, eh? Vull dir, jo entenc perfectament. I té dos fills, o sigui, dels quals no hi ha quasi fotos, dels fills barons.
Sí, Maria Ángeles Cuchi, la filla. Els dos fills com es diuen? Doncs
pues un se diu Eduardo, que li diuen Over.
Over.
I, sí.
El sobrenom Over.
Over.
Over de què? De...
No ho sé.
Overbooking o de...
No, de què és lo final, és Over.
I on treballa?
Lo fill se dedica... Tot se
a la construcció, a finances...
Al sector, sí.
Home,
exacte. Un més pare. Enfocat a la part finances, l'altre més enfocat a la part construcció.
I l'altre fill?
Chivo, que és el primogènit, se diu Florentino.
Home, clar.
El DNI, no podia ser d'altra manera. I li diuen Chivo. I és el fill gran i es dedica més a la part de finances. Té una neta...
Que es diu Florentina, també.
Té una neta que es diu Florentina.
Sí, de la Cuchi. De la Cuchi, saps?
Sí, exacte, que no sabem ara tampoc quin nom li han creat específic per ella, no?
Tina, deu ser, no?
No, això és molt habitual.
Sí, no queda per
ser. Ha de ser alguna altra cosa. Jo crec que al final arribarà un punt que els hauran de crear en el ChatGPT perquè se t'acaba la imaginació, no? Creem nom, repipi, per fa.
I la seva dona, en Pau Descansa, és la parella de tota la vida, de la mare dels seus fills?
La parella de tota la vida va tindre com un... segons alguna biografia publicada...
Com es van conèixer?
Se van conèixer a una cafeteria d'Argüelles. Ella treballava al Corte Inglés, se van conèixer allí, es van enamorar, crec que al cap de 6 mesos de conèixer s'estaven casant, i després ella va tindre, que això és molt curiós també, l'esposa va tindre una botiga de labores, o sigui, de labores manuales. O sigui, una dona molt plana, i les ressenyes que hi ha sobre ella, una persona molt accessible, molt clara...
Que era molt al futbol, també, mira, compartien aquesta passió, així que van durar, bueno, ja, fins que ella va morir. Després és cert que ell l'han relacionat amb una noia que, a més, era de la tripulació d'un dels seus iots, una noia que es deia Françoise, una noia francesa de 38 anys, que se l'havia vist de viatge amb ella, crec que era a Milà i a París, i després també se'l va relacionar amb la Chrysler.
Ah, sí?
Sí.
Vaja. Surprise, surprise.
Però sembla ser que eren només bons amics i res
més. Per capacitat adquisitiva encaixa.
Vull dir que... Sí, no, que, quan,
que fos
quan,
un fitxatge de la Chrysler, vols
quan
dir.
Quan analitzes el perfil, dius zero dubtes. Vull dir, si no ha passat és perquè ell no ha volgut. Vull dir que per a ella és lo motllo habitual, no res a dir. El que passa és que...
Jo massa exposició pública, no?
Efectivament. És aquí el tema, ja. Com molt bé ha assenyalat la Rebeca. Jo crec que... que no acabe sense parella, si és que ho van intentar, que no ho sabem, és bastant més perquè ell vol preservar la seva imatge pública de discreció absoluta que ha tingut sempre, perquè això que estem explicant és l'únic que se sap. És a dir, no és que hi ha teories conspiranoiques relacionades a la seva vida. Només se sap el que estem explicant, perquè este senyor manté la discreció d'una forma...
Fins l'altre dia.
Fins dimarts, exacte.
Fins l'altre dia.
Exacte. Quan va decidir tirar per la borda, i que també li deuen agradar els iots i els vaixells, no?
No, ne tenia un que es deia Pitina. Tenia un iot que...
Tampoc podem
Pitina.
Dir que ens sorprengui que Florentino Pérez tingui un iot i segurament un jet privat, també deu tenir.
Totalment.
Té un Falcon com Pedro Sánchez, que costa entre 25 i 30 milions d'euros.
No, el de Pedro Sánchez no és seu.
No. Bueno, però perquè la gent s'imagine...
El de Florentino sí que és seu.
Sí, tant. Però vull dir que perquè la gent s'imagine el nivell, no? Que vull dir que porta el mateix avió que un president del govern.
Però és discret. O sigui, ho té, però és cert que no el veiem normalment ni a les revistes ni enlloc. Menys l'altre dia, que jo crec que algú li hauria de dir que potser ha de deixar de sortir per fer les relacions que fa tan masclistes.
I sabem com es diverteix, quins hobbies, més enllà del futbol i dels negocis...
Jo crec que es divertís treballant, no?
Sí que és cert que el que diu l'entorn més proper de Florentino és que és un senyor que li agrada molt estar en família, amb els seus 3 fills, i ara amb els seus, crec que en té 7 de nets, i no se li coneix tampoc... A veure, també té una edat...
Estiuejava a Mallorca.
Clar, és que jo crec que el seu hobby és estar en la família, perquè a la casa que viuen a El Viso, que és un barri que està per sobre de Salamanca, al costat mateix del Bernabéu, perquè, clar, vull dir, no, vull dir, ell podia viure, s'hagués pogut fer un àtic al Bernabéu i ja no sortir d'allí, però, bueno, se va comprar una casa al Viso que va anar comprant cases del costat, segons està publicat, perquè els fills i ell poguessin viure tots com dins de la mateixa parcel·la. I a Mallorca, a Villa Yasmín, que és una casa...
Villa Yasmín.
Sí, Villa Yasmín, que és una casa de luxe...
Aquests noms m'encanten, de les villes.
Totalment. A Les Brises, que és una urbanització super pija a Port d'Andratx.
També... 27 milions d'euros, veig.
Sí, 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 tot bé de preu, tot Villa accessible. Yasmín, eh? Villa Yasmín, que se la va vendre.
A qui?
A l'esposa de Schumacher.
Ah, veus, tot queda
a casa, no? Sempre
si
ja...
no ets ric, no la pots comprar, clar.
Exacte. I també era una mica com per a tota la família. I allí tenia amarrat l'Oiot, que es deia Pitina Liot, també.
Com la dona.
Com la dona. I quan ella va morir, al cap d'uns anys, ja ho va vendre tot i es va comprar una segona residència a Cádiz, cosa que a vegades és bastant comprensible perquè si et porta records de tants d'anys, és normal que s'ho vengués.
La vida discreta personal de Florentino Pérez a través d'aquests tres fills i també d'algunes operacions immobiliàries. Si parlem de gestió immobiliària i de futbol, hem de parlar també de Leo Messi, atenció, perquè una mica més hi compra aquesta casa. Ha comprat unes galeries de Barcelona, Leo Messi, que estan al costat d'aquí la ràdio, sí. També pel mòdic preu de 11 milions i mig d'euros.
Sí, sí.
Són unes galeries que estaven abandonades des de l'any 93. Eren unes galeries que es deien Via Wagner, que van obrir el 64, i eren unes galeries comercials de luxe. Hi havia botigues de luxe, hi havia moda, joieria, galeria d'art, despatxos... Ara ell les ha comprat, és un espai de 4.000 metres quadrats distribuïts en dues plantes i una gran terrassa. Es faran oficines. És més, ja tenen un despatx, a més d'arquitectes, que serà qui faci les reformes, és aquí just al Turó Parc. I també va comprar Ferrer al Cornellà.
Sí, sí, no sé si és que està preparant el retorn, que tampoc pot trigar gaire, per una qüestió d'edat, no? Però bé, potser... algunes temporades més.
De fet, la seva casa a Castelldefels continua sent seva, no? Que això sempre ha sigut com el gran argument per a dir és que ell vol tornar, no?
Bueno, és que ho ha dit també, Walter. Vull dir, ell tornarà aquí quan acabi l'etapa a Miami.
Que no s'ha repensat, vull dir que a vegades de cop te pots repensar, no? De cop te'n vas a Miami i veus que hi ha una fiscalitat meravellosa i dius, vaja, que he canviat d'idea. Però ell ha mantingut la casa aquí i continua fent inversions aquí. De fet, té la seva Socimi, no? Que és l'empresa en la qual els milionaris gestionen el seu patrimoni. Té al carrer Urbà Urgell, prop del Clínic, un edifici molt gran.
Sí, sí, l'edifici Ross Tower, no?
Exacte.
3 minuts per 2:15.
Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión.
Serà una setmana molt musical. D'aquí a dissabte que ve estarem parlant de Bad Bunny, que aterra aquesta setmana a Barcelona i portarà cua, també. Es veu que els jugadors del Barça també s'estan discutint per qui té la plaça més VIP d'entre tots els VIPs que hi haurà al concert de Bad Bunny de Barcelona, que seran tots. Per tant, això ens enganxarà fresc dissabte que ve i, evidentment, ens en farem ressò. Però la notícia musical de la setmana també ha estat el retorn de l'Oreja de Van Gogh enmig de tot aquest run-run de fanàtics i no tan fanàtics que critiquen, doncs, la capacitat vocal d'Amaya, la cantant original, respecte a Leire, que era com l'eterna substituta, que es va acabar fent seves les cançons de l'altra i el debat està servit.
És que és tan complicat fer una anàlisi de l'Oreja de Van Gogh a hores d'ara, perquè ja no saps en què pensar, però no, perquè han passat tants anys. Jo ja he de dir, en favor d'Amaya, que evidentment no ha donat la talla tal com estàvem acostumats, he de dir només una cosa, que és que feia molts anys que no l'escoltàvem. És a dir, les veus de les persones també canvien en el pas dels anys.
I és potser veritat... tampoc està en el seu millor moment, potser han apretat massa perquè torni, potser hauria d'haver fet un parell de concerts i treballar-se'ls una mica més.
Potser que s'han hagut
potser
d'assajar abans de fer un concert.
Potser l'haurien d'haver eliminat.
És que perquè... les imatges que havíem vist prèviament dels assajos realment feien patir molt, eh?
Sí. Sí, sí, sí,
les expectatives eren baixetes.
Si tu te l'estimes, jo crec que d'alguna manera algú li ha de poder dir, doncs això, mira, fes anar dos concerts, tranquil·la...
Però és que en aquest cas potser la tornada sí que va d'una operació econòmica, no? És a dir, així com hem dit tantes vegades que l'última de la fila, i ens ho creiem, no han tornat per calés, tu que hi eres, no falla aquesta sensació, potser no, en el cas de l'Oreja de Van Gogh, aquest retorn sí que és econòmic, i també és lícit que sigui econòmic, no? Tu decideixes després si vas o no com a fanàtic.
Sí, la veritat, però fa llàstima perquè jo crec que si tu has sigut fan en la seva època esplendorosa i has sentit a Maya cantant la seva veu tan particular i tan potent i tal, de cop veure-la damunt de l'escenari...
I trobar falta l'aire, no?
I trobar falta l'aire, que pobra, sempre va ser només la substituta, lamentablement.
I va estar molts més anys l'aire que a Maya,
exacte,
a més
17
a més.
Anys,
sorprenentment.
Sí, això és molt fort. De cop fa com llàstima, no? Bueno, és com quan alguna vegada, jo que he sigut molt fan de Madonna, van hi haure un temps que feia concerts que dies, ostres, no és la Madonna que jo he vist abans, no? I a lo millor està aquí intentant fer directes com si fos el primer dia quan hauria de fer una cosa més assequible per a les seves... Pues a lo millor és que haguessin hagut de fer el mateix, perquè és que recordem que Amaya estarà fent concerts hasta l'octubre que ve Barcelona. És que, o sigui, com arribarà...
Teniu entrades, vosaltres?
No.
No.
No, perquè sou època, sou target,
sí,
Van Gogh 100%.
Sí, jo me les sé totes, però he de dir que no, fan de Maya no ho he sigut mai.
Fan comparant, jo m'alegro de no haver-ne comprat perquè em sentiria una mica estafat ara mateix.
Has de veure Eros Ramazzotti, Laura Pausini, l'última de la fila, aquest últim mes, ja exacte. El llistó està tan alt per tu, que Llarissa...
Bueno, i has de sumar Amaral, que Amaral va cantar...
Home, però és que Amaral...
Amaral va cantar el dilluns a la gala People in Red de Barcelona, felicitats al doctor Bonaventura Clotet, una nova edició d'èxit, i me vaig quedar fascinat en la veu que encara té Eva Maral, intacta, meravellosa. Després vaig poder parlar un moment en ella, meravellosa persona, i venen al desembre al Palau.
Com va anar amb l'Àlex Corretja i la Martina Klein? Perquè ha estat una de les entrevistes que ha tingut recorregut aquesta setmana, dels continguts més escoltats al web de Catalunya Ràdio. Ahir veia que una setmana després encara estava entre els més escoltats, vull dir que veig que hi havia... que ha generat interès aquesta relació.
Ara hauríem de ficar de fons una cançó de la Pantoja, que és El fuego está encendido, la leña arde.
Oi que sí? Home... Oi que sí, perquè allà la química funciona.
Hi ha molta química.
Es nota que és una segona núpcia, això?
Totalment, exacte.
És a dir, que encara...
I guapos,
mira.
Benvinguts...
Home, si una cosa són, entre altres, són guapos.
Guapos, sí. Guapos, benvinguts, i funcionen molt bé mediàticament com a padrins, perquè van fer allí speech...
Sí,
i van
els ambaixadors de la People in Red.
Totalment. Funcionen molt bé mediàticament. T'hauria de dir que podria... que, de cop vaig pensar, pot ser el reality català, després de la gansita, hauria de ser Keeping Up with Corretja, saps? Una mica rotllo ficar-vos allí a la seva vida. Vores el seu dia a dia. Jo crec que seria molt graciós. Però, a més, tenen bastanta vis còmica. O sigui, els trobo molt graciosos, també, eh?
I Joan Dausà també cantant, eh?
Efectivament. Ell va inaugurar la gala i molt bé. No, la veritat que molt bé. Un èxit.
El Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez, un cap de setmana més aquí al Suplement. Gràcies a tots dos. Una abraçada.
Adéu, bé.
Fem una pausa i saludem el Pep Noguer.
El Suplement, amb Roger Escapa.
Pals i la cuina de l'arròs.
Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi us conviden a assaborir el menú de l'arròs de Pals.
Veniu i gaudiu també d'activitats i visites per tota la família.
Més informació al 972-63-73-80 o visitpals.com.
Pals i la cuina de l'arròs. Vine, tasta'l, sorprèn-te.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar. Per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional, t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
Eufòria al concert. El 31 de maig, a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3cat en viu.
Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
El Tast Vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3cat.
Salut.
Trescents grams de paraules.
Mig litre d'actitud.
Una cullerada de silenci.
Dos reflexos de llum.
5 quilos de cadira.
I si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
Com és la nit de Sant Joan?
Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
Una sèrie de Letícia Dolera. Premi Ondas 2025.
Què li has fet a la meva filla?
Ah! Passó algo con Manuela?
No passo nada.
O sigui, tu no vas fer res la nit de Sant Joan. Clar que no. M'ho jures.
El meu fill no pot pagar això.
Quan tot trontolla. Pubertat. Dilluns, estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
A Culinàrium ens apassiona la cuina i cuinar. Descobreix-nos a les nostres botigues o a la botiga online. Culinàrium, patrocinador de l'Arca de Noguer.
L'Arca de Noguer.
Pep Noguer, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
On pares, Pep?
Mira, estic a la Vall de Bianya, però avui no estic a casa, eh? Avui estic aquí amb una casa de pagès, a Mas Casa Nova, que fot un sol espectacular, amb dos grans amics, en Ferran Pony i en Julito Valverde, que avui fem una festassa. És que el que passa que ahir vam fer el ronqueig d'una tonyina i avui ens la menjarem.
O sigui, la festa de la tonyina, Pep.
Sí. Avui fem una festa de la tonyina. Pensa que una tonyina és un animal que pot ser molt gran. De fet, aquesta d'aquí fa al voltant de 250 quilos. Bé, feia, perquè, clar, ja la vam espassejar i avui ens la menjarem no només tres, eh? Som una bona colla, més de 300 persones, que avui ens menjarem la tonyina com si sigués una vedella, saps allò, per peces? Un tallet d'aquí, un tallet d'allà, per fer cultura de la tonyina.
Avui la cosa va de tonyines. Avui amb el Pep Noguer, el ronqueig de la tonyina, també. Què és això del ronqueig?
Sí, doncs mira, doncs és això. És precisament és agafar la tonyina i anar-la separant per peces, com si sigués una vedella o com si sigués un porc. I clar, tu penses una cosa, que al ser tan gran, tu agafes un seitó, eh, i te'l menges pim-pam amb una mossegada. I clar, allà tu menges tot, eh? Et menges la part del llom de dalt, el de baix, la part de la cua, i ja està. Però clar, una tonyina és molt gran. Llavors, clar, les peces que té una tonyina, és a dir, no té res a veure la galta amb la part de la panxa, que és allò del toro, que es diu, el toro de tonyina, que és més gras, que la part del llom de dalt, que la part de la cua, i clar, cada peça té una textura diferent, un gust diferent. I avui venim aquí a aprendre. Avui venim a fer escola tonyinaire.
El maig és el mes de la tonyina, Pep?
Home, pensem de que estem en un mes bo en el qual, diguem-ne, els peixos blaus, de forma genèrica, és quan comencen a estar bé. Per què? Doncs perquè comencen a estar plens de greix, comencen a ser allò gustosos i ufanosos. Clar, hem de dir aquí que la tonyina és un peix que avui en dia al Mediterrani es pesca, diguem-ne, allò molt pocs dies l'any, perquè és el que deixa, diguem-ne, Europa, però després també és veritat de que per una banda tenim la tonyina salvatge i per l'altra tenim, com també ens passa amb la vedella i amb els porcs, no?, que tenim aquestes granges del mar, no?, que llavors podem tenir tonyina tot l'any. És a dir, s'agafen les tonyines del mar, es porten aquestes granges que són tridimensionals, són molt grans, i allà se'ls hi va donant peix, per anar-los engreixant, per anar-los alimentant i per anar-los atrient a mida que el mercat ho demana.
Deixa'm saludar la Gemma Ros, ella és directora general de Peixos Ros i també ens aclarirà alguns conceptes al voltant de la tonyina. Gemma, què tal? Bon dia, com anem?
Molt bon dia, molt bé, molt bé.
D'on ve aquesta tonyina que mengem a Catalunya? D'on ve?
Bé, com deia en Pep, m'ho ha explicat molt bé, les costes catalanes, la costa catalana nostra, i tenim molts vaixells palangrers que van a pescar tonyines. I nosaltres, a Peixos Ros, en comprem a tots els ports de la costa catalana.
Home, ara, per exemple, de Blanes, no?
I tant. A Blanes en surten gairebé cada dia. I quan, clar, és clar que amb la quota de pesca que tenen de la Comunitat Europea, que els hi marquen, màxim, doncs, clar, no podem disposar-ne tot l'any. I llavors també a Peixos Ros tenim el nostre partner Fuentes, que tenen granges a Cartagena, i, bueno, allà ells, com bé ha dit en Pep, engreixen les tonyines salvatges amb peixos, amb verats, sardines, i així podem tenir tonyina fresca tot l'any.
I, escolta'm, aquesta tonyina que mengem a Catalunya, es queda a Catalunya o també se n'exporta molta?
També se n'exporta molta.
Cap on
molta,
va?
Sobretot al Japó, sobretot a l'Àsia.
Sí. És on deuen consumir més? O...
Correcte. Sí, perquè és on més en consumeixen, i aquí... Bueno, aquí també, ara també, amb la globalització de tants anys...
Home, i ara hi ha molts restaurants japonesos, i no només japonesos, que també volen tonyina, no?
Sí, i tant. Això s'ha extès molt, perquè, clar, la cultura gastronòmica ara s'ha globalitzat molt, i llavors ha vingut cap aquí, fa anys, doncs el menjar el sushi, tonyina, clar, se'n consumeix més.
Escolta'm, Pep, quan pot arribar a pesar i a costar de preu un exemplar de tonyina? Quan pot arribar a pesar?
Home, doncs tu pensa que, clar, aquí depèn molt de quin tipus de tonyina, és a dir, com les vaques que tens a moltes races diferents, amb la tonyina també, no tantes com la vaca segurament, però bé, aquí la tonyina més coneguda o la més apreciada és la tonyina vermella, després hi ha la yellow, etc. Però bé, una tonyina d'aquestes, jo t'haig de dir que jo crec que el mercat està entre els 200 i els 350 quilos, no, Gemma?
Sí, i també és molt diferent el preu si tu la compres sencera, amb el cap, les espines i tot, o només vols el llom. Clar, si només vols el llom, val el doble, el triple.
Explica'ns la diferència entre tonyina i bonítol, Pep.
Home, a veure, hi ha molta diferència. Podríem dir que són la mateixa família, no? La família dels túnits, però clar, no té res a veure una cosa amb l'altra. Aquí no estem parlant de qualitat de gust, és a dir, el bonítol té un gust, la tonyina en té un altre. Evidentment, el bonítol és un peix molt més petit que la tonyina. Un bonítol, diguem-ne, que pesquem aquí, doncs allò, 4, 5, 6 quilets, 2 quilets, és una carn una miqueta més blanca, una miqueta més tova, però també té la seva cuina. Aquí després, a vegades, també parlem d'això, no? Evidentment, el preu no té res a veure. Una tonyina d'aquestes mides que avui tenim aquí i que, mira, ja estic veient aquí que ja n'estan començant a posar a la brasa que es vagi coent allò de mica en mica amb un bonítol de 4 o 5 quilos. Però tot té la seva part bona, no, Gemma?
I tant. Tot és bo. Mentre sigui ben fresc, tot és bo. Clar, evidentment, el bonítol d'aquí del Mediterrà és boníssim, però té un preu més econòmic que la tonyina. Perquè la tonyina vermella és més greixosa, més suau, té un gust més intens, però el bonítol d'aquí també és boníssim.
Podríem dir que la tonyina vermella seria com la guaiú, no? Aquesta vedella de Kobe, i després doncs, tenim altres tonyines que són la tonyina més blanca, no? Aquesta, diguem-ne que aquesta tonyina que avui ens menjarem no és la que normalment trobem en una llauna de tonyina.
Probablement no, No la llauna en aquest tipus de tonyina. Normalment la llauna en altres tonyines que li diuen yellowfin, la de l'aleta groga, que és, té un preu més econòmic, I normalment enllaunen aquesta. O les albacores. Les bacores també les enllaunen.
Com d'educat hem de tenir el paladar, Pep, per distingir totes aquestes parts de la tonyina, que tu n'ets tan capaç i potser els que no som tan gastrònoms com tu ens costa una mica més.
Això, mira, jo sempre dic una cosa que és molt senzilla, i és que tothom té paladar. El que passa que moltes vegades aquest paladar, a vegades el tenim, diguem-ne, una mica allò desballestat, Perquè, clar, mengem, a vegades mengem sense posar els 4 o els 5 o els 6 sentits amb el que mengem. Però jo t'asseguro, Roger Escapa, que si tu menges bé, menges amb tranquil·litat i estàs conscient d'allò que menges, jo et porto que en un lloc que fan bona tonyina te'n donaràs compte, sobretot, de la gran diferència que hi ha quan tractem una bona tonyina o quan tractem una tonyina normaleta, Perquè el gust que té, la textura que té, l'olor que arriba a tenir una tonyina com aquesta és d'allò acabada de fer i acabada de tallar. Pensa que avui aquí no és només un cuiner. En Ferran i en Julito tenen una bona colla de cuiners, de cuineres i d'especialistes que cada un només fa una feina, Gemma. Aquí hi haurà feina avui,
I tant que hi haurà feina. Mare meva.
Perquè, clar, no és el mateix, per exemple, allò, dius ara, el toro, no? És a dir, la part de la panxa. Clar, tu pensa que aquesta part és una part, diguem-ne, molt grassa de la tonyina, que entre el greix i el magre hi ha aquesta fibra, diguem-ne, intramuscular, greixosa, i diu... Clar, això, per exemple, és molt bona, però, clar, també n'has de menjar molt poquet, perquè, si no, també t'enfita una mica, no? En canvi, vos la part del llomal, no? Aquesta part que és més magra. D'aquest te'n pots menjar més, eh? I també és més gustosa, segurament, eh? Clar, la part de la galta, aquesta s'ha de coure una mica, eh? Aquesta crueta no.
Clar, clar, aquesta és una miqueta més dureta, eh? La carn, i llavors s'ha de poder guisar, eh? Millor guisadeta.
I Pep... Gemma, aquí s'aprofita tot de la tonyina com el porc, perquè, clar, l'espina també va molt bé a rascar-la per fer un tàrter, no?
Sí, l'espina i tant. A l'espina la rasquen amb una cullera i li van traient tot i poden fer un bon tàrter i tant. Però hi ha una cosa, el porc s'aprofita tot, però la tonyina, la tripa no, eh?
La tripa no s'aprofita.
Mm. No, la tripa no. Tot el cap sí, eh? El cap, tot l'altre sí. Però la tripa no.
Pep, el cap... la que mengem sempre està congelada prèviament?
Clar, aquí hi ha una cosa important, i és que cadascú, diguem-ne, suposo que ha d'aprofitar, diguem-ne, què és allò que em vol fer quan la comprem. Clar, hi ha una cosa que jo em sembla que la tonyina... Pot ser que sigui l'únic peix, diguem-ne, que no s'ha de congelar per poder-lo menjar cru, Gemma? Ho saps tu, això?
No, s'ha de congelar. Qualsevol peix que es mengi cru, prèviament s'ha de congelar. Això és segur, seguríssim. És millor.
I també el consum, al tractar-se d'un peix també tan gros, amb moderació, entenc.
Home, sí.
Sí, perquè, és clar, el ser gros ha acumulat... mercuri una mica.
Metalls, no?
Metalls. I llavors s'ha de menjar menys quantitat.
Clar, Roger Escapa, això passa una mica com tot, és a dir, la carn vermella també se n'ha de menjar menys. Jo sempre dic que és allò que n'hem de menjar menys, però quan la mengem que sigui bona, que sigui bona i que sigui de qualitat, perquè així també valorarem tot això. I després, escolta'm, les sardines també són molt bones, però avui és el dia de la tonyina, no?
Tu com la prepares, la tonyina, Pep? Més enllà del sushi, perquè és bastant versàtil pel que dius, eh?
Sí, la tonyina és molt versàtil i la veritat és que tot depèn de quina peça, diguem-ne, estiguis utilitzant en aquell moment. Per exemple, a mi m'agrada molt feta a la brasa. La tonyina sempre és d'aquells animals que la gran majoria de peces crueta sempre és molt millor que no pas molt cuita. Ara, evidentment, doncs, hi ha parts que sí que s'han de menjar allò cuites, com, per exemple, doncs, la galta. O, per exemple, a mi m'agrada molt això, dius, el sashimi, el nigiri, el tàrtar, el carpaccio, això ja ho sabem. Però, per exemple, també per fer en conserva és una manera de comprar, com deia ara la Gemma, de comprar una peça més grossa que et surti més bé de preu, i després dius, fem un escabeig, fem un confitat, eh? O, per exemple, la part de la pell que tu compres tot un llom i queda la pell, no la llencis, aquella pell. Fes-la cruixent, és a dir, fregeix aquella pell que queda molt bona, o inclús ara, quan la fem a la brasa, doncs saps allò com si sigués la conya del porc? És una delícia. La mèdula també es menja de la tonyina, Gemma. És com molt bona, no, la mèdula? I la mèdula, doncs, la podem fer allò arrostida, estreta, doncs, amb una cullera, com si la volguessis posar al damunt d'un tall de pa. O, per exemple, el fetge. A mi el fetge m'agrada molt, de la tonyina, que és molt gran. Si t'agrada el fetge de bacallà o t'agrada el fetge de rap, el fetge de la tonyina és boníssim.
Boníssim, boníssim. I té moltes propietats. Tots els fetges tenen moltes propietats. L'omega, no?
L'omega 3, no? Això que va molt bé pel colesterol, diuen.
Sí, i tant, redueix.
O, per exemple, una part que també a mi m'agrada molt és el cor de la tonyina, que sí que és veritat que té aquest gust tan potent, diguem-ne més potent, i allò una miqueta ferrós, però marcadet a la planxa així, com si sigués un roast beef. Ostres, tu, què vols que et digui, eh? I la part del sangatxo, que és aquesta part molt propera a l'espina, aquesta també és bona.
Sí, també, és molt suau, també.
I marinada,
aquesta,
Pep.
Per fer rossos?
Bueno, aquesta és molt gustosa, eh? És el greix. Sangatxos, el greix. Mm. Llavors, això, poquet, eh?
Poquet. Mm. Tu què triaries?
No, jo deia marinada, però no sé si...
Sí, home, sí. Marinada, que a més, clar, és una d'aquelles coses que dius, podem fer-la més tipus cap a la part de oriental, no? Allò que posar-hi una mica de salsa de soja o així, però avui en dia jo crec que també la podem fer marinats mediterranis, inclús marinats catalans. Per exemple, avui en dia és fàcil trobar-te aquest suc de cocció, diguem-ne, del marinat de l'anxova, aquest garum o aquesta colatura. Doncs, ostres, una tonyina marinada amb una miqueta de colatura, amb oli d'oliva verge extra, aquest que tenim aquí a casa, una miqueta de vinagre, Gemma, eh?
I tant, estupendo, una combinació molt bona.
A més, Ruiz Escapa, el marinat, és per dir-li marinat, és gairebé una manita, perquè no fa falta gaire estona marinar la tonyina, és bona per si sola. Mm.
Va haver-hi una època que estava molt de moda posar pizza, posar tonyina a la pizza, però és una combinació una mica estranya després quan passa pel forn, i és evident que no és la tonyina que vosaltres avui us menjareu aquí a la Vall de Bianya, eh?
No, perquè la tonyina
fresca idea,
seria fer-la malbé, posar-la...
Home, la podríem posar al final, no? És a dir, fer la pizza i quan surti del forn posar aquestes làmines, no?
Llavors sí. Si es posa al final, sí. Sí.
Com la prepararéu avui, Pep, a l'hora de dinar?
Avui tenim, em sembla que tenim més de 24 maneres de menjar la tonyina. Mira, per exemple, farem, evidentment, els nigiris. També hi haurà gildes, que també allò amb un deuet de tonyina. Tenim també la part, per exemple, del llomal, que el farem amb un ou ferrat i una salsa d'anguila. El carpaccios, evidentment, també. Llavors farem a la part de la brasa, eh? Saps això del yakitori? Aquestes broquetes tan petitones? Doncs també, allò, mira, amb mar i muntanya, una miqueta de fetge gras, o amb rossinyols, amb una emulsió d'herbes fresques, la parpatana, que és aquesta part, diguem-ne, que també és la papada, podríem dir, doncs feta a la brasa, amb una miqueta de... Saps el pico de gallo, que és aquest, aquest picat de verduretes que hi ha? És que és una delícia. O, per exemple, també unes patates fregides amb un tàrtar. Això també fot molt bona pinta, Gemma.
I tant. És que la tonyina es desfà, a la boca, poc cuita, i és boníssima.
I clar, i si vols, doncs, una miqueta de verdureta, doncs un sams. Saps allò d'agafar l'enciam i d'agafar la fulla d'enciam i a dintre posar-hi allò, els deuets de tonyina i posar-li, doncs, una miqueta, doncs, d'alguna vinagreta o quatre herbes aromàtiques, o si fas allò una miqueta de... com un pesto, doncs va de meravella. O, per exemple, també, que a mi m'hi agrada molt, doncs, és el raspat de l'espina de la tonyina, que, escolta'm, aquest raspat, que no li falta gaire res més, una mica de sal i una mica de raig d'oli, alguna salseta i ja està.
Sí, és molt gustós. Aquella carn enganxada a l'espina té un gust.
Realment, és que no sé, aquestes hores hauria d'estar prohibit parlar del que estem parlant, perquè, clar, us heu d'imaginar que hem arribat aquí a les 6, hem esmorzat com hem pogut, i ara, clar, doncs arribar a casa i preparar el dinar costarà, es farà molt llarg. Quina enveja.
Pensa només en una cosa, que hem enterrat un tall de tonyina a terra.
És
a dir,
dius ara?
Hem fet un forat de més de mig metre, i hem fotut llenya, i hem posat pedres, i hem posat sorra, i hem posat el tall de tonyina ben embolicat, i al damunt més llenya. Ja fa 3 o 4 hores que hi és aquí, eh?
I a veure què passa, quan el treguis.
Bé, ja et ventarem fotos.
Intenta que no se l'hagin menjat els cucs, eh?
No, home, no ho sé, ja t'asseguro jo que no n'hi haurà ni un allà.
Molt bé. Una abraçada, Pep, cuideu-vos.
Gràcies, moltes gràcies.
3:15 d'una del migdia. Una pausa, i també el David Clopés amb tota la crònica esportiva d'aquesta hora i farcida, pendents del circuit de Catalunya i pendents també de la prèvia d'aquesta final de la Copa de la Reina avui a Catalunya Ràdio, aquest vespre a partir de les 9. La TDG amb la Gelmà i companyia també, a veure si el Barça aconsegueix el seu tercer títol de la temporada. Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'Agència per al Creixement de les Empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
A punt semàfor. Comença la cursa de MotoGP.
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Aquest cap de setmana, el Gran Premi de Catalunya.
Això pot ser frenètic.
El dissabte, la cursa sprint. I el diumenge, la cursa de Gran Premi.
Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Aquest cap de setmana, Gran Premi de Catalunya.
Dissabte a les 3, la cursa sprint per Catalunya Ràdio. I diumenge a 3 quarts de 2, la cursa del Gran Premi, també a l'antena de Catalunya Ràdio. Univers MotoGP.
Perquè el Mundial és nostre.
300 grams de paraules.
Mig litre d'actitud.
Una cullerada de silenci.
Dos reflexos de llum.
5 quilos de cadira.
I si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda. Amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia. Amb David Guzmán.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Cinc minuts per la una del migdia. Aquesta tarda enganxats al Tot Gira. Tenim motos, tenim futbol, tenim finals, tenim descens, tenim de tot. David Clopés, bona
tarda.
Què tal,
com esteu? Sí, tenim de tot. És un cap de setmana farcit, perquè avui començarem d'aquí no res, eh? 2:45 comença el Tot Gira. Avancem l'inici de programa perquè avui serem al circuit Barcelona-Catalunya per viure en directe la cursa sprint que comença a les 3 de la tarda i que explicarem en directe amb una transmissió conjunta de TV3 i Catalunya Ràdio, 3CAT.
I amb alguns problemes de trànsit que està provocant des de primera hora a l'entorn del circuit de Montmeló, pendents del trànsit. Carmina Malagarriga, bon dia de nou. Situació a aquesta hora?
Bon dia, Roger. Doncs situació ara ja bastant tranquil·la, prou tranquil·la. Encara ens queden retencions, però, de Montmeló a la Roca del Vallès en sentit nord, però les carreteres d'accés directe a Montmeló estan bastant lleugerides. Estem parlant de la C35 en tots els sentits. Hi ha una mica d'intensitat. I també la C17 a Parets del Vallès en sentit nord.
Gràcies, Carmina. Això pel que fa al trànsit, pel que fa a la plana esportiva, Marc Márquez, que no competeix perquè està lesionat, però té el seu germà Àlex disputant les primeres posicions.
Els oficials li han anat força bé a l'Àlex. Serà la primera fila, sortirà des de la tercera posició. La pol l'ha fet Pedro Acosta, que és un dels candidats a guanyar o bé la cursa sprint avui o bé la cursa llarga demà diumenge. Ho explicarem tot plegat, insisteixo, ens hi posem a 3:45, a les 3 la transmissió de 3CAT en directe a TV3 i Catalunya Ràdio, i seguirem després el Tot Gira, amb una tarda on ja començarem a fer la prèvia d'aquesta gran final de la Copa de la Reina. Avui el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada i seguir amb aquesta temporada perfecta, una setmana justa de la final de la Champions de la setmana que ve, i ja ho saps que demà tenim aquest drama del descens. Avui en farem la prèvia, sentirem a Mitchell, sentirem també a Manolo González demà. Aquesta penúltima jornada unificada, 7 de la tarda, amb un Atlètic de Madrid-Girona, Metropolitano, i amb un Osasuna espanyol, el Sadar, i, òbviament, també, amb un ull posat, el que expliqui Flick. Comença ara la seva roda de premsa a la prèvia de l'intrascendent Barça-Betis, però ja saps que aquests dies és interessant sentir Flick perquè ja comença a planificar la temporada al Barça i Flick sempre deixa algun titular.
Quina setmana que hem tingut esportivament, sí. I molt més enllà dels esports. I aquesta tarda també amb ganes que el Barça pugui aixecar aquest títol, que arriba una setmana abans de... A veure, el Barça avui és claríssim favorit.
Si no hi és Graham Hansen, que li ha donat descans a Pere Romeu perquè està sortint de lesió, perquè arribi en plenes condicions i ha d'arribar a la final de la Champions, però vaja, a la resta el Barça anirà amb tot. El rival és l'Atlètic de Madrid. És veritat que hi ha molta distància entre el Barça i la resta de rivals, però no per això s'ha de refiar el Barça. L'Atlètic de Madrid no fa pas tant, era un equip que li guanyava títols al Barça. Per tant, favorit al Barça sí, però s'ha de guanyar aquesta final avui a l'estadi de Gran Canària.
El que potser no està tan clar, és la Champions de dissabte que ve. Oslo és l'escenari, Noruega, també tota la prèvia aquí al suplement dissabte que ve. contra l'Olympique de Lió, que té un equipàs.
Sobretot que té un gran entrenador, Jonathan Giraldez, que és un gran partit, sobretot una gran final, perquè és entrenador format al Barça i que ha fet gran al Barça contra un entrenador que era el seu ajudant i que també segueix fent gran al Barça. Per tant, serà un duel tàctic, una batalla d'escacs espectacular, amb dues grandíssimes plantilles, i el Barça jo crec que té l'oportunitat, ja ho va fer guanyant aquella final contra el Lió a Sant Mamés, però té l'oportunitat de refermar que és el dominador d'Europa, ara sí, davant del gran club hegemònic d'Europa, que té 8 Champions, el Lió, amb aquest Barça que en té 3 i que vol fer-se gran i arribar a l'alçada de l'equip francès.
Tindrem temps de parlar-ne al llarg d'aquesta setmana i dissabte també el suplement. Una abraçada, David.
Que vagi bé.
Acabem amb una última hora, ja t'havia acomiadat, però, a veure, notícia, Robert Lewandowski.
Acaba de fer oficial que marxa, que deixa el Barça. Ara mateix, a través del seu Instagram personal, acaba de dir que, després de 4 anys ple de reptes i de treball molt dur, anuncia doncs, que deixa el Barça i, per tant, no renovarà. Lewandowski se'n va del Barça.
Demà, últim partit, per tant, de Lewandowski amb la samarreta blaugrana al Camp Nou.
Al Camp Nou, demà tindrà el seu comiat. Segurament per això ho ha pogut anunciar, perquè la gent sàpiga que se'n va.
Doncs seria just que tingués un comiat a l'alçada, perquè han estat 4 temporades meravelloses, ha fet un munt de gols ja amb el tram final de la seva carrera esportiva, i segur que el Barça i els aficionats també li reconeixeran. Demà tots els detalls. Que vagi bé, salut i ràdio per tothom.